Entre Copes, el punt de trobada per parlar, brindar i gaudir de Pi Bernat, cada 15 dies a Ràdio Olot.
És el moment, com sempre fem cada 15 dies aquí a la sintonia de Ràdio Olot, i cada dimarts de parlar, doncs, de vins, i sobretot parlar del celler Pi Bernat. Aquest celler que trobareu al polígon Les Mates d'Olot, i on trobareu, doncs, segur, el que busqueu. Miquel Fluvià, bon dia i benvingut, com sempre, a la ràdio.
Molt bon dia.
Després, bé, de fer un tast que vareu fer la setmana passada, que va ser tot un èxit, i després, doncs, de trobar-vos ja tot de ple, per dir-ho així, al celler Pi Bernat, perquè recordem-ho, la vinoteca ja no es troba a la plaça Mercat, per si hi ha algun despistat encara que diu «Ah, no hi és». Vull dir, doncs, avui parlarem, des d'aquest celler Pi Bernat, d'una marca que ja n'hem parlat a vegades.
Moltes vegades.
I que tenen novetats. I m'estic referint als Noelia Babelia, no?
Correcte. Un dels grans vins, un dels grans albariños de les Ries Baixes.
Ho has dit tres vegades, això, eh?
Sí, sí,
un dels grans, un dels grans, un dels grans. És a dir, que ha de ser molt gran.
És molt gran, és molt gran, és molt gran, és molt gran. Tot això t'explicaré una mica el fet que ve de parlar d'aquest vi. És d'una... És a dir, al final és d'un client que resulta que és un sommelier que viu a Barcelona, i ell fa, a nivell de freelance, tastos de vins per a empreses i esdeveniments ell privats, no? I li han encarregat per la setmana vinent, o d'aquí 10 dies, doncs un tast de vins amb gent d'aquests que me'n diuen de les .com, no? Aquestes empreses, doncs, tecnològiques, doncs, que despunten i destaquen el mercat, no? Doncs li han encarregat, doncs, un tast de vin amb empreses d'aquest tipus, i que volen, doncs, fer un tast amb de vins que siguin bodegues, doncs, també d'això, petites, i que destaquin a dins del mercat, no? Que siguin allò punteres, que siguin petits i que tot i ser petits destaquin molt i siguin allò punter, no? Vull dir, fent el símil entre la tecnologia i el món del vi. I em va venir a trobar, doncs, per dir, que què podríem fer, quins hi posaríem d'això, i ell ja d'entrada, el primer que em va dir, diu, jo que tinc molt clar és que un ha de ser Noelia Babelia. És a dir, Noelia Babelia segur que ho ha de ser. Vaig estar totalment d'acord. Vam muntar, doncs, el tast com serà, però llavors vam dir, bueno, doncs hem d'agafar aquí unes caixes, doncs, de Noelia Babelia, i dic, ostres, comencem a estar fluixos de Noel i Bebelia. Deixa'm a trucar amb en Simon. Doncs en Simon és el vinyeron que fa Noel i Bebelia, no? A veure ens enviï més, perquè
no n'hi ha.
Farem curt. I truco amb en Simon. Ostres, Miguel, no sé què, quantos, ostres, molt bé d'això, cap problema. Dic, ostres, però si m'has de demanar, demana'm més, perquè estem a punt de trencar estocs. Vull dir, el vi s'està acabant. Dic, però carai, però què m'estàs dient? Si som al mes de setembre, això era fa uns dies, no? Som al mes de setembre, com pot ser que el vi s'estigui acabant? Si normalment no hi havia mai problemes i fins... S'acabava, però s'acabava al voltant, per Nadal. La campanya de Nadal era la campanya que
durava més, diguéssim,
sí,
no?
No? I vull dir que pràcticament moltes a Nadal, com que la nova anyada ja sol venir el mes de març-abril, doncs pràcticament podies quedar un mes o dos sense vi, però no, i si el controlaves, i nosaltres ja ho controlàvem des d'aquí al celler, doncs ja miràvem de tenir-lo nosaltres, tot i que a bodega, doncs, s'és acabat. I, esclar, el que em va dir, no, escolta, és que cada vegada s'està venguent millor. cada vegada som molt petits, i ja saps que som, és en Simon i la Noèlia, són socis, però a més són, són parella, marit i muller, no? I ells dos porten el celler. Des del primer dia estaven fent de Noel i Bebelia 25.000 ampolles, continuen fent 25.000 ampolles, aproximadament. Això pot variar 1.000 ampolles amunt, 1.000 ampolles avall, en funció de l'anyada, però bueno, estem parlant d'aquesta quantitat. Aquest vi es ven bàsicament a l'estat espanyol, es ven a tot Espanya. 25.000 ampolles, si ho dividim proporcionalment les ampolles que ens tocarien a cadascú, és a dir, a una zona com Girona, com a molt estaríem parlant, doncs, de 400-500 ampolles màxim.
Poquíssim, això.
Poquíssim, no? Poquíssim. Ja puc dir a hores d'ara que a Girona se'n venen moltes més que les 400 o 500. Vull dir, ja tenim un cupo més gran del que ens tocaria en realitat. El que passa que, què ha passat? Que el vi cada vegada és més conegut. El vi, quan el proves, et fas addicte a ell, addicte a ell, i és un vi habitual a la teva taula, no? I això, el que està passant, i està passant aquí a la Garrotxa, està passant a comarques gironines, doncs està passant a tot arreu, no? I aquell vi, doncs, que no, per vendre 25.000 ampolles, doncs, bueno, doncs, es anava venguent, però duraven el temps, ens estem trobant, doncs, de que hi ha... la producció ja no arribarà, doncs, per tothom. Això és un... al final no deixa de ser un problema, però estic molt content, perquè és un reconeixement a la feina ben feta, no? Un reconeixement a aquests cellers petits, aquests enamorats del món del vi, perquè al final en Simon i la Noèlia no són res més que això, uns enamorats del món del vi, no? Recordaré una mica la seva història. El Simon és enginyer, és enginyer industrial, ell treballava a Vigo, en una d'aquestes, Vigo és una zona industrial, en una d'aquestes grans indústries, doncs, que hi ha, doncs, de l'automòbil, doncs, a la zona de Vigo, i per circumstàncies, doncs, havien de fer una reestructuració d'empresa, i ell va triar, de sortir de l'empresa i aprofitar, doncs, capitalitzar l'atur i muntar la seva passió, que era fer vi, però fer vi un albariño, perquè ell és fill de Sotomayor, una de les zones típiques, doncs, de la naixença, doncs, de l'albariño, i crear un albariño típic de la zona en què ell havia nascut. A Sotomayor, tot i ser una zona típica, en el moment que ell s'hi va posar no hi havia cap celler, es havien perdut tots els cellers d'Albariño, i ell, partint de zero, sense tenir terres, sense tenir absolutament res, doncs va comprar les terres, van fer el celler, que va fer a casa seva, al garatge de casa seva. Tenia sort que vivia en una casa gran i el garatge era gros, no? I d'aquí, doncs, va anar nascent, doncs, aquest projecte, que ja és adult i que ja comença a estar molt i molt reconegut, que ara comença a estar reconegut perquè és el públic en general, no? Però ja, pel que són els crítics, els experts, tots aquests anys ja ens l'han anat reconeixent, perquè Noel i Bebelia, doncs, ha set, doncs, un dels grans premiats en els concursos, doncs, d'Albariño, de Rías Baixas. Ha set medalla d'or, doncs, els concursos d'Albariños, dos o tres anys, no? Vull dir, recordo l'últim que va ser medalla d'or va ser el 2023. Vull dir que és un celler reconegut pels experts, però que també ara ja comença a estar reconegut, doncs, que és el públic en general, no? 25.000 ampolles extraordinàries, i a més té tres germans. Fins ara n'hi havien dos, i ara ja ha nascut el tercer germà, que és el mateix vi, aquest jove, que és el Noel i Bebelia, fan 2.000 ampolles més, criat amb botes de roure, durant 4 mesos amb les seves lies aconsegueixen el mateix vi molt més estructurat, amb molt més molts més matisos, no? Per aquella persona doncs, que vol hi ha un producte superior. I a més, un negre, el Pegriceiro, que n'hem parlat també alguna vegada, que Pegriceiro en gallec vol dir mandrós, fa molta mandra fer vins negres a les Ries Baixes, i a més és una criança que costa, que és lenta, degut a les temperatures, és una criança lenta. Aquest, el Pregiceiro, se'n fan 500 ampolles, un vi molt i molt delicat, un gran vi negre, fet de varietats autòctones recuperades de Galícia, Caeño, Sousson i Venceslao. Són tres varietats aquestes molt minoritàries, recuperades, que ha recuperat ell en el celler, i últimament doncs, han tret un rosat, el Rissa Rosso, doncs un rosat d'aquests doncs, de pell de ceba, que realment està molt i molt bé. Que d'aquest rosat també estem parlant de 1.500 ampolles. Al final, entre tot el celler, no arriben a 30.000 ampolles a l'any. I el que he comentat, això de les, ara em ve al cap el tip de la recuperació de les varietats, és que ell, per la seva formació d'enginyeria, formació molt tècnica, sempre s'ha envoltat de tècnics, ha anat a buscar un millor que hi ha en el món per aconseguir això, recuperacions de varietats antigues, i fins i tot portar el celler al màxim nivell de producció, però partint de nivell ecològic i biodinàmic, però ficar la tècnica per aconseguir que aquella vinya doncs estigui al màxim de ben portada, no? Fins i tot ara va crear un programa informàtic que es pot fer a través d'una app del mòbil per fer el que és la poda de les plantes, no?
Sí.
I perquè aquesta poda sigui perfecta, no? I a través d'un sistema doncs, de semàforos, una cosa molt senzilla, doncs la persona que fa la poda, cada planta va identificada i pot saber doncs, si aquella planta s'ha de podar més, s'ha de podar menys, fins ha pogut aconseguir doncs, un nivell doncs, de poda extrem i excels, no? Vull dir que estigui molt, molt i molt ben fet. No? Mm-hmm. Tot això al final el que acaba provocant és el que es diu moltes vegades, no? Que el vi on neix? El vi neix al camp, neix a la terra. No? Si tu les plantes les tens ben cuidades i aconsegueixes fer un raïm sa i de molta qualitat, és molt més senzill que treguis un vi bo. Si el raïm està en molt bones condicions, faràs un bon vi. Si el raïm està en males condicions, no està cuidat, és més difícil que treguis un bon vi. Doncs l'albí neix al camp i ell el camp el té el màxim de cuidat i ha aconseguit doncs, un nivell d'excel·lència doncs, que és a les seves vinyes. No? Això ha portat doncs, fins a l'extrem doncs, de que tot el procés el facis ben fet, al final acaba doncs, un producte doncs, d'aquesta qualitat, un producte doncs, d'un Albariño que és realment el millor que pots trobar doncs, de Ries Baixes. I més, i una cosa molt important, que tot això a uns preus realment, realment molt bons. Vull dir, jo sempre li he dit que sobretot el Pregriceiro, que són 500 ampolles, això en funció de que si no estigués en mans d'un gran amant del món del vi que ho fa per passió i il·lusió, aquesta ampolla la podríem veure a uns preus
desorbitats,
no? I quan estem parlant de que és una ampolla que es ven a uns 25 euros, doncs realment una ampolla de molt ben feta, que se'n fan només 500 unitats, aquest preu doncs és un regal, és un regal.
Perquè ells no tenen cap intenció de, per exemple, fer més producció, fem aquestes ampolles, però com que veiem que això funciona molt bé, si hem fet unes miques més, res, unes miques, però fem-lo més gros tot això.
No, és impossible, és impossible. És a dir, hauries de canviar la idea. Per exemple, hi ha una dada bàsica. Ells tenen en el camp que tenen, és el que tenen. Són 6.000 ceps. 6.000 ceps, 6.000 plantes. D'aquestes 6.000 plantes es fa la verema i botes es fa el que se'n diu el prensat. Tu del prensat en treus una quantitat de líquid, no? Que és el most, a través del qual farem la vinificació i farem el vi. Quan ells fan el prensat, fan un prensat del 65%. Uh-huh. És a dir, si volguéssim, podríem fer un prensat del 100%. Trauríem, doncs, que seria un 35% més de producte, un 35% més de, podríem fer un 35% més de vi, però què passa, que no faríem, ja seria la mateixa qualitat.
Clar.
És a dir, el fet de fer el 65% ja està pensat per treure allò que diuen el primer most. Mm-hmm. És a dir, el most, quan el prenses, si et passes de prensat, ja comences a aixafar el que és el brot, ja comences les llavors, i això comporten doncs, sabors més amargs, més astringents, que no són desitjats. No? Fas més quantitat, però la qualitat és diferent. Per això hi ha vins de qualitat diferent. No? És a dir, perquè quan prenses, prens una decisió i dius vull fer qualitat i prenso poc perquè organelèctricament doncs, tingui aquesta qualitat, o a mi la quantitat m'importa i em vull fer més, però la qualitat seria diferent. Llavors prensaré més, trauré més suc, no?
Clar.
Però faré més ampolles, però no seran tan bones, no? Llavors ells no poden fer, si volen mantenir la qualitat, no poden passar de 25.000. Mm-hmm. Si 25.000 ja és un número que és el màxim, fent-ho ben fet. Qualsevol que és cosa que sigui passar d'això, o planten més vinya, que esclar, tenen les que tenen, no en tenen més, o és a dir, però al final és com tot, vull dir, els negocis poden ser escalables, no? Però també plantar més vinya, què voldria dir? Poder ells dos no s'ho podrien portar. És a dir, això al final també és una filosofia, és la filosofia de dir amb les meves mans jo faig vi, i sóc jo i la meva dona, i nosaltres dos fem aquest producte, el fem amb la màxima qualitat i el fem amb les nostres mans. És a dir, fins i tot arriben a l'extrem que les etiquetes són fetes posades a mà. És a dir, les ampolles no tenen una màquina d'etiquetar ampolles. És a dir, tot i que l'etiqueta és molt ben feta i està molt ben posada, és a dir, però una etiqueta es pot posar en una ampolla sense màquina i posar-la molt bé que no es noti absolutament res. És el que fan ells. És a dir, les 25.000 ampolles es posen 25.000 etiquetes a mà. Per això el vi diu s'embotella tot a la vegada al mateix moment. No. El vi està guardat en els tancs, en fred, en aquella temperatura que parlàvem la setmana passada dels 15 graus, que el vi no es fa mal bé.
Sí.
Doncs ells tenen guardat el vi en aquests tancs de fred a 15 graus que no es fa mal bé ni evoluciona, no? Esperant el moment de l'etiquetatge, l'element de l'embotellat. I per què van embotellant de mica en mica? Perquè tampoc tenen capacitat de poder fer la feina d'embotellat, tapar l'ampolla amb el suro, posar-hi l'etiqueta, és a dir, tot aquest procés, que és un procés manual, no? Doncs també l'acaben fent ells en aquesta micro celler, micro treballs, doncs que de mica en mica va sortint el producte. Això el que fa al final, i això acaba arribant a la gent, i sense donar-te en compte veus que aquell producte és especial, no? Perquè els fa, són productes, és que és especial, són únics.
Bé, és el que ha passat ara, no? Com tu dius molt bé, que ara ho he anat a buscar i estaven no acabats, però gairebé, no?
Exacte.
Això és alçades de l'any.
És el reconeixement de que el producte es ven, que el producte agrada, i es ven i agrada sense fer res especial, només treballant bé, perquè és un producte que ni se'n fa publicitat, ni se'n fa cap campanya de cap tipus, no? Vull dir, és el dia a dia, el boca a orella que la gent en parla, i el vi doncs va arribant, doncs és lent, evidentment, perquè és un procés que ha durat els seus anys, però perquè estem parlant de la vida d'aquest celler, es va fundar el 2010. Vol dir que estem parlant de 15 anys, 2010, i els dos o tres primers anys no es va fer collita. Vol dir que de collites en devem portar una dotzena de baremes, i d'aquesta dotzena de baremes n'hi ha dues que encara han de sortir al mercat. Vol dir que estem parlant de 10 baremes que han hagut, però evidentment ha anat creixent de mica en mica i ha anat doncs arribant al mercat i el reconeixement de la gent.
Bé, no ens queda gairebé més temps, però es podria dir que és el millor albariño del món, aquest?
Quan estem parlant d'això, aquí entren els gustos personals. Aquí hi ha els gustos personals. Tu et trobaràs... si tu vas a parlar amb els cellers, i ara estem parlant d'albariños, tots et diran que els que ho fan bé, i n'hi ha uns quants que ho fan bé, diran que el seu és el millor albariño del món, no? Està bé, que tothom ho pot, hi ha molta gent que ho pot dir, no? Entrem amb els gustos personals, però reservant els gustos personals, jo sóc d'aquells que penso, n'he provat molts d'albariños, però molts, molts, molts i molts. Jo sóc dels que penso, igual que també ho comentàvem la setmana passada, Robert Parker diu que el Pétalos del Bierzo d'Álvaro Palacios és el millor vi del món relació qualitat-preu que hi ha. Jo també estic totalment convençut, però evidentment no sóc Robert Parker, però que Noelia Bebelia és el millor vi del món relació qualitat-preu que et puguis arribar a trobar. I n'estic totalment convençut, però totalment convençut, perquè albariños de qualitat n'hi ha molts, però albariños de qualitat que voltin un Noelia Bebelia ara deu valgar entre 16 i 17 euros, a aquest preu, aquesta qualitat no existeix. És a dir, evidentment, podem trobar un albariño extraordinari, però que ens valgui 60 euros. Però això no val.
Clar.
Això no val. No? No és comparable. És a dir, hem de comparar elements totalment comparables. No podem comparar pomes i peres, no? És a dir, però a un preu d'aquest tipus és evidentment el millor albariño que podríem arribar-nos a trobar, però amb tota seguretat. És a dir, jo no conec cap albariño a aquest preu que li arribi ni a la sola de la sabata o que és Noelia Bebelia.
Molt bé, si el voleu tastar, els que ens esteu escoltant en aquests moments, doncs ja ho sabeu que ho podeu fer passant per el celler Pio Bernat, on podeu comprar les ampolles, que sí que en teniu, no?
Sí, no, n'hi ha ni...
No, jo ho dic perquè
jo conto,
ha costat una miqueta...
Sí, conto que fins a Nadal en tindrem.
Molt bé, doncs escolta'm, qui vulgui tastar-lo o vulgui fer doncs un regal de bona qualitat amb un albariño ben bo, doncs ja ho saben, passin per el Pio Bernat i trobaran aquest albariño de Noelia Bebelia, del que estàvem parlant ara avui en el programa. D'aquí 15 dies tornarem una altra vegada, ho farem novament per parlar, suposo que més, de més vins, de més cellers o d'algun esdeveniment que hàgiu preparat. Perquè...
Sí. Perdona, una cosa amb això de tastar aquest vi, una possibilitat que hi ha és que aquest vi cada dia es troba més a les cartes dels restaurants. És a dir, que quan anem a un restaurant...
Però escolta, com s'ho fa aquesta gent? Si tenen tan poc producte...
Mira, hi ha una cosa bàsica, que és tenir un enamorat igual que ells al territori.
I ja
no?
Està.
I llavors, la sort que tenim és que hi ha zones en què és difícil de poder-lo trobar. Però bueno, vull dir, tothom té... Jo sempre penso mateix, tothom té el que es mereix. Vull dir que si a Barcelona no hi ha cap enamorat de Noelia Bebelia, doncs això que guanyem els d'Olot.
És a dir, que ens hem de traslladar cap a les comarques de Girona per tastar-lo, per dir-ho així, no?
On és que es menja i es gaudeix de la gastronomia i es veu bé com a comarca gironines? El lloc més donant voltes pel món.
No,
és a dir, al final, la bona gastronomia va lligada a un bon vi. I quan lligues les dues coses, és el sumo, és el 100% de la felicitat, no? I sempre ho diuen, on es menja bé? A comarques gironines. I si
cap mena de dubte, eh?
I si concretem bé, ens quedem a la Garrotxa.
A la Garrotxa també,
no?
Home, i tant.
I esclar, al final és allò que diuen, que les coses acaben sent com tenen que ser, no? Llavors, a la Garrotxa podem trobar-nos que podem menjar molt bé i trobarem vins de gran qualitat i ens trobarem el Noel i a Bevèlia. I en canvi hi ha zones, que no vull dir el lloc, que no es menja tan bé i quan veus vins dius, bueno, sí... I per què m'hi posen aquests vins aquí, no? Vull dir, quins interessos hi ha darrere d'això? Moltes vegades el primer interès no és un interès de que el vi sigui bo i de gaudir, doncs, del plaer d'aquesta beguda que no es pot menjar bé sense un bon vi, no? I moltes vegades l'interès és un altre, econòmic o...
El que sigui.
El que sigui.
Molt bé, doncs, escolta'm, ens quedem al nostre territori, que aquí es menja i es veu molt bé, com
exacte.
Tu dius. Miquel, tornem la pròxima setmana i ho fem per explicar més coses sobre els vins, sobre el celler Pibernat.
Correcte.
Que vagi molt bé, molt
vagi
bé.
Vagi molt bé.
Pibernat és la teva botiga al barri de les Tries d'Olot i trobaràs vins coneguts i d'altres per descobrir. Anyades especials, rareses de col·lecció, destil·lats i whiskies de prestigi. Tenim un espai climatitzat per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar. Preus de tota mena i ofertes mensuals. Obrim de 10 a 6 i dissabtes de 10 a 2. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Vine a descobrir-nos i festa del club. Pibernat, tots són avantatges. Pibernat, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.